On the beach, our lips and our arms close within each other's reach, we'll be on a moonlight swim. Let's go on a moonlight swim. To the raft we can race, and for just a little while I'll sit and pretend that you're on a desert isle.
Una faceta desconeguda d'Anthony Perkins, la de cantant. Avui ens l'ha presentat a Víctor Alexandre en Cinema a la Xarxa i hem arribat al punt de les 12. Al punt de les 12, moment que comencem ja el que serà aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
L'escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora i ho farem amb els continguts habituals, com és l'avanç de l'informatiu, per saber quins seran els temes que es tractarà l'informatiu al punt de la una, i també el concurs. Avui coneixerem qui és el guanyador de la calçotada, i atenció, perquè també hi va un altre número de loteria. I per fer tot això, necessitem l'ajuda i col·laboració de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Nah. Vinga, anem per parts. Com deia Jack, l'esbudellador. Estic, fa més mal dir esbudellador que pas distripador, eh?
Sí,
esbudellador.
Que t'esbudellin o que te destripen, sí. Sembla que fa més mal que t'esbudellin.
Sí. Impressiona més, eh? Molt bé, no sé si desbullarem algú, però alguna cosa... Vinga, fot-li.
Carles Carlà és l'alcaldable de Gent de l'Escala per a les municipals del mes de maig vinent. Amplia la sala del CER per presentar els eixos principals de l'ideari amb què aquesta formació concorrerà a les eleccions, amb la voluntat de diferenciar-se dels partits més clàssics i amb la voluntat de respondre a tots aquells qui se senten orfes de representació a l'Ajuntament. Aquest serà el tema d'obertura, l'informatiu. Parlarem, però, també dels prop de 400 joves d'un total de 20 associacions i 18 espais joves de l'Alt Empordà que participaran demà a la desena trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà. Es farà a la platja i constarà d'un espai de debat, tallers, exhibicions, sopar de germanor, espectacle de foc i concert. S'ha fet ja el fi de festa dels alumnes de quart de primària de l'Escola Empúries que han participat en els tallers de la sardana a l'escola. Torna a ser els punts habituals de venda el llibre Les claus de la salut, de l'equilibri emocional als valors espirituals, llibre original de la infermera Rosa Cantó, la primera edició del qual es va esgotar, i ara, uns dies abans de Sant Jordi, se n'ha reeditat una segona entrega. Esports, l'Escala visita aquest cap de setmana el Base Roses, un derbi a l'Empordanès, però un derbi, diguem-ne, que descafeinat en la mesura que són dos equips molt desiguals. Un lluita per mantenir la plaça d'ascens, un altre lluita per evitar el descens. Més fluix, però encara serà el cap de setmana pel que fa al bàsquet, en la mesura que ni el sènior masculí ni el sènior femení tenen partit. Ja han avançat la seva Setmana Santa. En tenis de taula, el segon equip, el de Divisió d'Honor, juga l'últim partit en aquesta categoria. Ho farà diumenge a casa contra el Martex Errenteria de Guipúscoa. Recordem que el CER ha perdut aquesta categoria, l'any que ve jugarà a Primera Nacional. D'altra banda, l'equip de Superdivisió té desplaçament a terres gallegues. Jugarà també diumenge a la pista del Visit Pontevedra, un equip que lluita per evitar el descens. Pel que fa a les activitats, a l'agenda d'activitats destaquem apunts com la sessió de biblionadons d'aquesta tarda a la biblioteca, el grup de lectura de teatre, que excepcionalment aquest mes es reuneix divendres, no pas dimarts, que és el seu dia habitual. Parlem també de la reunió informativa Salvem en Paret i la Maximeta. Última oportunitat aquest vespre, sala d'actes de l'Ajuntament. Si no surten portadors, els gegants es queden a casa. Demà dissabte, dèiem, desena trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà i presentació del llibre La nostra policia, el model de seguretat a Catalunya, amb l'exdiputat Jaume Bosch, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el president del Conca, Carles Duarte. Per arrodonir l'informatiu, el temps, previsió meteorològica amb Sergi Corral. Avui m'aturaven pel carrer, Joan.
Sí, aturaven?
Avui m'han aturat pel carrer. Escolta'm, tu que treballes a la ràdio, quin temps farà demà? Què diu l'home del temps? No ho sé. No, quan m'han aturat al carrer, jo no ho sabia. I ara aquest senyor que m'ha aturat pel carrer, jo li dic, anem de cara un cap de setmana de Rams, el cap de setmana de Rams, diumenge és diumenge de Rams, assolellat, primaveral i ja sense tramuntana. Aquest senyor que em turava és un dels organitzadors de la trobada juvenil de demà dissabte i és un dels responsables de fer l'arròs, perquè soparan arròs per 300 i escaig. Ho han de cuinar-ho a la riba.
Arròs per sopar? És...
Mira, són joves, home, són joves.
Ah, bueno, ho paeixen tot.
Ho paeixen tot i ben paït ho paeixen. Si no, iran a córrer carrers. Corre carrers, no corre bars, He dit corre carrers.
Corre carrers, que hi hagi bars. Deixem-ho així.
Ho ets dit tu. Doncs mira, aquest senyor, que estigui tranquil. Cap de setmana, assolellat, primaveral i ja sense tramuntana. Punt.
Ui.
Si vols, per arrodonir l'informatiu, just després de les notícies vindrà els Onamics dels Esports amb l'Ivan García.
Sí, senyor. Estic preocupat, amb això d'en Paret i la Maximeta, que a veure si els haurem d'endreçar per sempre.
Després de 30 i no sé quants anys, que en portem més de... Vam celebrar un número rodó. Mira, ara
sí, el 30 sí que s'han fet, però...
35, fins i tot?
Sí, quasi, podríem dir, por ahí.
Mira, a vegades fer una frenada temporal va bé abans de no fer-s'hi més mal. Vull dir que un any no surten, tant de bo, si s'hagués d'arribar en aquesta solució extrema, tant de bo fos fer una aturada per tornar-hi d'aquí un any o dos.
També, però a vegades és això que aquestes aturades pot ser que ja...
Sí, a vegades també passa allò, quan t'atures, ja no tornes a engegar.
Jo sí que almenys, si ens estan escoltant i no poden tirar endavant, jo sí que els demanaria almenys una festa assenyalada, com digue-li festa major, pregó i tot això, que tampoc és... suposo que els poden comptar amb algun que altre portador, podrien comptar que sortissin, que no fossin allò que els endrecessin ja per sempre en el magatzem de la brigada i ja quedessin, o allà plantats a l'Ajuntament com es feien abans. Però, sí. Però alguna festa festeta així seria bo que els gegants poguessin sortir.
Jo ho crec. Tant de bo...
Ja no és anar a fer les trobades, sinó almenys per festes locals.
Exacte. Canvi de sintonia i seguim endavant, que som divendres.
Sí, senyor.
I hem de resoldre els últims concursos que tenim pendents. Què és?
És de misteri, aquest.
Ah, amigo. Senyores i senyors que ens escolteu tant, avui cada tanquem dia la campanya de la calçotada 2019.
Lástima que terminó la campanya del calçot.
Més són. Vinga.
No oblidem mineralitzar-se i vitaminar-se, deia.
Exacte, si fa no fa. Això, digue'ls-hi a la veïnada, això. Digue'ls-hi, a veure si algú la recorda, aquesta sintonia.
No, això és que ja tenim uns anys.
Vinga, arribem a divendres i avui acomiadem la col·laboració del restaurant El Mesón del Conde. En Joan ho sap, tots els oients ho saben, i tot el món mundial ha sabut a través d'aquesta campanya que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón
del Conde.
Un aplaudiment.
Ovació.
Bravo.
Otra! Sí.
És un aplaudiment que se'l mereixen per aquests anys que continuen amb nosaltres, i esperem que l'any que ve puguem tornar-hi amb aquesta col·laboració, i que sempre és d'agrair aquells oients que ens han dit i ens han parlat molt i molt i molt bé.
Posa la màquina a rodar. Vinga. Dels números 1 fins al número 15...
Generador de números a l'assart...
I que tinguem sort i que vagi a la idea, perquè d'aquí haurem de treure 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 números.
100 números.
6 números. Perquè, és a dir, no entraran en joc, no entren a sorteig ni el número 2, ni el número 4, ni el número 6, ni el número 8, ni el número 11, ni el número 13. Aquí els he dit...
Quasi pot dir un premi directe, ja el que quedi, no?
Pràcticament. I van, quasi van saltats del, quasi tots els parells, eh? Que rodi.
Vinga, que rodi.
Que rodi, que rodi, que rodi. Roda o no roda?
Està rodant el ditet.
Que rodi. Doncs jo li dic que prou.
I surt el 15.
El 15, mira, per la Maria Colls, l'última trucada que ha entrat aquesta setmana, la Maria Colls, de Bellcaire, s'endú l'última calçotada de la temporada 2019 a Ràdio L'Escala. Calçotada cedida gentilment pel restaurant El Mesón del Conde a Sant Martí d'Empúries.
Molt bé.
Felicitats, Maria. Felicitats, Maria. Tens un val aquí a la ràdio que t'espera, amb el qual us heu de posar en contacte amb el restaurant per anar a gaudir d'aquesta calçotada. Mm-hmm. No s'acaba aquí.
No
s'acaba aquí. Recordo que tenim entrades, si a algú li ve de gust, per anar a veure un espectacle d'una fanfàrria gamberra, una fanfàrria amb instruments de cobla, una banda que es diuen B-Flats, i que demà fan l'estrena mundial del disc Humus Man. Mm-hmm. El tenim a punt? No. No n'havíem parlat, ara si s'ha de posar es posa, eh?
No, el trobem, el
buscem. Si s'ha de posar
aquí,
es posa. Humus Man, amb els B-Flats, es representa demà dissabte a la nit, 21 hores, al Teatre Auditori Espai Ter de Torroella. Qui són els B-Flats? A veure, si vau sortir a la Botifarrada Popular la Festa Major passada, l'any, el mes de setembre de l'any passat, doncs van actuar a la plaça Víctor Català, encara amb l'espectacle antic. El nou sona així. Hummus for breakfast, hummus for lunch, hummus for dinner, hummus for dream, hummus with garlic, hummus with lemon, hummus with paprika, hummus. Val a dir que no t'imagines pas anar a escoltar un concert de música com aquesta assegut a la graderia.
No.
Eh que no?
Em penso que és a peu dret, no?
Sí, sí, senyor. Mm. Retiren la graderia i sí que hi ha cadires o butaques al voltant, hi ha algun raconet, estem una taula per recolzar-hi el colze o la copa si estàs bevent un te aquelles hores, però sobretot espai lliure per ballar. Humus Man, B-Flats, demà a la nit. I a mi, sou, tens pas una traviata?
No tinc.
Perquè si algú li agradés escoltar una òpera...
Ah, aquí vols dir que te la...
Sí, això
vull. Pensava que vols dir que si jo tenia una traviata.
No, posa-me-la. Posa-me-la. La setmana vinent, a l'Espai Ter, hi ha un canvi de full impressionant i del gambarrisme o aquest atreviment dels Humus Man, dels B-Flats amb Humus Man, passen a tot un clàssic com és la traviata. Òpera amb l'orquestra Martini Soler. Escuta.
Prou. Embala aquesta música, eh? Música d'embalar.
Fanà l'idea. Algú li ve de gust anar a veure la Traviata? Tenim un parell d'aspirants que hi juguen, o que volen jugar-hi, que s'atreveixen a anar-hi. Els hi sortejarem aquestes dues entrades. I, com que la setmana vinent hi ha una higuera de mínims,
sí,
ja avancem al dècim de la setmana entrant.
Perfecte.
I per aquells que ens fan confiança, fem allò que es diu tabula rasa dels premis donats aquesta setmana, i dels 15 que participeu hi va un altre dècim. Només en queda accent el que ha guanyat el dècim aquesta setmana.
Exacte.
Dues setmanes seguides seria una mica exagerat i ens dirien on teniu? On teniu galifardeus? On temeneu? Doncs vinga, que rodi.
Vinga, va rodant, de l'1 al 15.
De l'1 al 15, jo dic...
Excepte el
4.
El 4, va.
Excepte el 4. I jo dic stop.
Stop. El 8.
El 8 és el... No, el 8... El 8, sí. Mira, senyores i senyors...
Pareu màquines.
Pareu màquines. Però és just o és lícit en la mesura que no ha guanyat la loteria en tota aquesta temporada, estic repassant, des del gener ençà, no ha guanyat cap número de loteria, ja us diré qui és, però sí que la setmana passada va guanyar uns croissants i aquesta setmana ha guanyat una pizza i la setmana que ve ha guanyat un dècim.
Carai.
Just les lleis que hem marcat això ho permeten. És la Pilar Franquesa. Avui ha vingut a buscar la pizza que li havia tocat. Ara li toca el número, el dècim de la setmana vinent.
Doncs està de sort, està de sort. Ara només falta que li toqui amb els nens de Sant Ildefonso.
Que els nens de Sant Ildefonso li treguin el número 16.111. 1-6-1-1-1.
Bon número, bon número. Aquests que no són tan populars, però solen sortir.
Pilar, que és el teu mes de la sort. Tens un dècim aquí que t'espera. Felicitats.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, tot plegat.
I anem per feina.
I anem per feina, que ja toca, i com dic sempre, t'esperem a la una.
Fins a la una.
Molt bé, doncs continuem aquí el més calent a l'Aigüera. Ja hem conegut els guanyadors, el número són a l'assar, vull dir, no donem cap premi així per dir que tens cau més bé o més malament, aquí tenim el generador, i ha estat de la casualitat que el número 8 ha sigut el número que ha sortit més aquesta vegada. Molt bé, doncs continuem 12 i 16 minuts i amb tot això, tot i que ja hem escoltat alguna que altra música aquí amb els Biflats, amb la Traviata, anem a escoltar doncs, una d'aquestes veus joves emergents com és Paula Valls versionant Lluís Llach amb aquest Que tinguem sort. és Paula Valls i estan escoltant una altra veu. I en qui fa el duet amb Paula Valls? Doncs és la mateixa Paula Valls, perquè va enregistrar aquesta cançó com tenia 9 anys. Vol dir que és Paula Valls actual fent duet amb ella mateixa com va enregistrar aquesta cançó als 9 anys. Tot curiós, perquè al principi amb aquestes veus et desconcentren un xic, però sí, després ja la informació diu això. Paula Valls amb Paula Valls canten aquest Que tinguem sort. 12 i 20 minuts. Anem a l'apartat d'agenda per saber quines són les activitats que destaquem per ja aquest cap de setmana.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals per avui divendres, que a les 8 del vespre, el grup de lectura, parlant de l'obra Stabat Mater de Tarantino. Serà la Biblioteca Víctor Català, organitzat per la mateixa biblioteca. També ja en fèiem ressò, ja ho explicàvem, aquesta reunió informativa de la Colla Gegantera per salvar en Paret i la Maximeta. Es farà a 8:45 del vespre a la sala d'actes municipal. Interessats que vulguin prendre part, que vulguin participar a la Colla Gegantera com a portadors, que és el que necessiten per tirar endavant aquesta entitat de més ja de 30 anys d'història i també una de les entitats importants aquí al nostre municipi per tot el que ha anat generant durant tots aquests anys i portant el nom i els gegants de l'Escala arreu de comarques gironines i també en altres llocs. Bé, doncs això farà a 8:45 del vespre. Esperem que pugui sortir algú i els gegants no quedin endreçats. I per dissabte, dia 13, aquesta trobada d'entitats és la desena. Aquesta vegada es farà aquí a l'Escala, la trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà. Les activitats començaran a les 4 de la tarda amb una taula rodona per continuar a les 6:45 de la tarda amb la festa d'adolescents.cat. Després es farà un sopar d'entitats a 8:45 del vespre, a les 9 un espectacle de foc i a les 10 un concert de Dalton Bank. L'activitat es porta a terme a la platja i a la riba i a la taula rodona es farà a l'Alfolí. Organitza Joventut de l'Escala i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Doncs aquestes són un resum les que destaquem, resum d'activitats que destaquem de les que poden fer durant aquest cap de setmana. I d'activitats culturals anem a la nostra cuina particular, perquè hi tenim un rentaplats. I què hi fem en el rentaplats? Doncs hi posem plats de les notícies de l'informatiu de la setmana, els posem en aquests plats i els posem a dintre del rentaplats. Són 5 plats, la paraula, el número, el noi, la bona notícia, anxova, i la no tan bona, la vaca tremolosa. I comencem per la paraula que es crida, que n'acabem de parlar i torna a sortir aquí. Potser avui ens posarem un xic pesats amb això, però esclar, de posar el nostre granet de sorra des d'aquest mitjà per intentar que això tiri endavant. La crida des de la Colla Gegantera de l'Escala per trobar aquests portadors dels gegants escalets en Paret i la Maximeta. El número és el número 30, perquè l'Escala programa més de 30 activitats per als dies festius de Setmana Santa i enguany tot plegat enllaça amb Sant Jordi. El noi, en aquest cas, és Jordi Puig, que ha aconseguit portar els valors independentistes arreu del territori català en una aventura de més de 1.300 quilòmetres en cadira de roda. Jordi Puig, que va passar per al nostre municipi en aquesta aventura de portar aquests valors independentistes a deu del territori català. I del noi i noia passem a l'anxova. L'anxova, li donem a l'Associació Catalana contra el Càncer de l'Escala, aquesta secció escalenca, que després de mesos sense ningú al capdavant, finalment té una nova junta, i això és important sempre, que les entitats escalenques tinguin vida, que no sigui allò que durant uns anys no surt relleu i hagin de tancar. Esperem que això no passi en cap entitat, i és una bona notícia, una anxova es mereix per aquestes persones que volen tirar endavant l'Associació Catalana contra el Càncer a l'Escala. Entren amb moltes ganes i amb empenta per tirar endavant les activitats que feien fins ara i també, com no, proposar-ne de noves. Bé, doncs aquest... I la vaca tremolosa, com és repetida de cada setmana, a aquelles persones els hi donem i ho farem. Fins que això no veiem la llum al final del túnel, aquestes persones que tenen encara els nostres polítics a la presó i també els atenen a l'exili. Per ells sempre la vaca tremolosa setmana rere setmana. Des d'aquí el nostre també granet de sorra. Bé, i fent el resum del que és aquest rentaplats d'aquesta setmana, la paraula s'ha crida per la colla gegantera escalenca. El número és el 30, podem dir més de 30, però que seran les activitats que es portaran a terme durant aquesta Setmana Santa. És a dir, que els visitants, la gent que ens visiti durant aquests dies, podrà estar ben entretinguda i passar-s'ho bé amb totes les activitats programades que ja enllaçaran amb Sant Jordi. El noi, en aquest cas Jordi Puig, que va passar per aquí a l'Escala amb la cadira de rodes, Jordi Puig, doncs, que ha corregut més de 1.300 quilòmetres. L'anxova a la nova junta de l'Associació Catalana contra el Càncer de l'Escala. I la vaca tremolosa, com ho anem fent habitualment a les persones que encara tenen els nostres públics a la presó i també a l'exili. Bé, i després d'aquestes dues seccions arriba a l'apartat musical. I ens anem amb una altra d'aquestes veus femenines que també han anat sortint i han anat de mica en mica agafant el seu espai dintre aquest món de la música pop-rock en català. Allà és Clara Peia, l'escoltem amb aquest tema que porta per títol Cicatrius.
Va creixer. Ja no respiro com respirava. Aspiro cendres en comptes d'aire. I no respiro com respirava. Expulso sucre de les entranyes. Ja no camino com caminava. Ara tinc branques en moltes dades. I no miro com caminava. Trepitjo somnis.
És Clara Peia amb aquestes cicatrius. I aquestes cicatrius ens han portat a passar dos minuts del punt de dos quarts d'una amb uns consells comercials i tornem de seguida.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot, tot, tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla, ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas fetes amb massa artesanal i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Bé, i després d'aquests consells comercials anem a la secció Topònims. Avui viatjarem fins a Sant Joan de Vilatorrada, coneixerem per què aquest municipi del Bages es diu d'aquesta manera i quina és la història del seu topònim.
Topònims. El topònim de Sant Joan de Vilatorrada prové del nom de la parròquia. Totes les poblacions que comencen amb Sant fan referència a una parròquia del mateix nom. En aquest cas, també fa referència a una antiga casa fortificada medieval, a la que tradicionalment s'anomenava Vilatorrada. Curiosament, en el cas de Sant Joan, a l'hora de fer els municipis, es va ajuntar amb Sant Martí de Torroella. Els dos topònims provenen de torres, fetes en el temps en què es va recuperar el territori als musulmans, i la comarca del Bages es va convertir en frontera entre cristians i musulmans, al voltant dels segles X o XI. En aquells temps es van fer fortificacions petites i aquestes van donar els noms a Torroella i Vilatorrada. Ens ho explica l'historiador Lluís Virós.
Vilatorrada i Torroella responen a edificacions de defensa, igual que podia respondre el nom de Castellet. Són noms que fan referència. Vilatorrada és vila amb torres i Torroella vol dir torre petita. Tant l'un com l'altre, per tant, són topònims dels quals s'extreu que antigament en aquesta parròquia hi havia hagut alguna edificació defensiva. Són defenses contra la invasió islàmica del segle VI-VII després de Crist. Però podria ser que hi hagués restes anteriors.
El municipi de Sant Joan de Vilatorrada es troba situat a 3 quilòmetres de Manresa, la capital de la comarca del Bages. Sant Joan voreja el riu Cardener i està envoltat pels turons de Costa Rodona i Vilatorrada. En l'actualitat, Sant Joan té una població de gairebé 11.000 habitants.
I després d'aquests topònims hem conegut la història de Sant Joan de Vilatorrada lligada també, com hem pogut escoltar amb el de Torroella, Torroella Montgrí o Torroella Fluvià, o Torroelles de Llobregat, per dir-ne alguns, i no sé si n'hi ha algun més. En passem per la taverna i després de quan tornem anem fins al cinema.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Luz que brilles es tracta d'una manera molt antiga del tot desconegut. La cançó fa referència a la llum de la lluna i la lletra potser és de les més curtes de les que es coneixen. Luz que en el cielo, o luna clara y hermosa, o que noche silenciosa, tú mitigas mi dolor. Fins aquí. La Sílvia Pérez Cruz, acompanyada a la guitarra per en Josep Bofill, ens en fan una excel·lent versió. La Sílvia Pérez Cruz, Josep Bofill amb aquest Luz que brilles, un enregistrament que es va fer en directe a la Cantada de Maneres de Calella de Palafrugell. Ara sí, que ja és el moment, cobrim el nostre cinema paradís. I en el Cinema Paradís, com cada divendres, hi trobem Jordi Orna. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, estem en època, entrarem en època de Setmana Santa, i antigament, en època de Setmana Santa, ja saps que hi havia aquelles pel·lícules
ui,
obligades.
Ui. Quins temps aquells en el que només hi havia pel·lícules o per mainada, o de caràcter religiós, però no hi havia cap estrena d'aquelles que... I llavors arribava el diumenge de Pasqua, i el diumenge de Pasqua a la nit, als cinemes a Girona i tal. Llavors, a la nit del diumenge estrenaven la pel·lícula de la setmana següent, que solia ser, doncs, esclar, després d'una setmana d'estar a dos veles, que se'n deia, doncs, esclar, hi havia ganes de que se... I normalment era una pel·lícula ja potent, no? Però, bo, això, parlem del Juràssic, eh?
Sí. Aquí tinc una sèrie de pel·lícules d'aquestes que havíem, que es havien vist, que es passaven, i encara alguna es passa. Per exemple, una de les més populars, es podien dir, està aquí davant de tot, és Ben-Hur, l'any 1959.
La pel·lícula favorita de l'Àngel Torrent.
Sí.
Ja ell espera que arribi Setmana Santa i Nadal
per veure Ben-Hur.
Perquè és una pel·lícula que es pot veure tant per Setmana Santa com per Nadal. I, esclar, i és una de les que es projecten amb... Ara, la veritat és que també la cosa ha anat una mica de davallada, però era
una clàssica.
De totes maneres,
clàssica.
Si miréssim totes les cadenes que hi ha, segur que
segur, i tant.
La trobaríem. Perquè, entre altres coses, els hi va molt bé, perquè tu omplen 3 hores i escaig de programació, gairebé més, perquè la pel·lícula, com que te la passen amb aquella quantitat d'anuncis, sobretot en segons quines cadenes, pues tu tenen gairebé 4 hores allà de programació. Però bueno, és un dels clàssics.
Un clàssic. Un altre que a mi, des de les que m'agrada més, el trobo molt ben feta, no sé si consideres amb mi, és la de Jesús de Nazaret, de l'any 1977.
Sí. Aquesta, eren dos parts.
Sí, llarguíssima.
Eren dos parts.
La tinc en DVD gravada de la televisió.
Es va estrenar al cinema en dos parts.
En dos parts, sí.
Sí, era una pel·lícula... Aviam, acostumats a veure aquells relats de la vida de Jesucrist des d'un punt de vista molt religiós, aquesta pel·lícula era des d'un punt de vista molt cinematogràfic, O sigui que, amb una banda sonora molt ben feta...
I els actors...
I esclar, tot un requinzell d'actors que... I, esclar, com que era fet en dos parts, permetia recrear, doncs, la vida de Jesucrist des del naixement fins al començament de la seva etapa apostòlica, i després la segona part, que ja era el desenvolupament d'aquesta etapa. La pel·lícula era una pel·lícula molt encertada, i a més va venir la seva estrena després d'una bona temporada que no hi haguessin títols d'aquest tipus. I esclar, Zeffirelli va fer una obra que ara ja estem acostumats que hi hagi pel·lícules en dos parts i tal, però aquella
Perquè, clar, tenim
una gran superproducció.
Anthony Quinn, Laurence Olivier, Fernando Rey, Christopher Plummer, vull dir, Clàudia Cardinale, d'actors que hi havia
un repartiment d'aquells que se'n diuen coral, evidentment que hi havia una figura principal, que era l'entorn de la qual anava la història, però tot el requinzell d'actors que amb més o menys temps d'aparició en pantalla, però esclar, era un repartiment de luxe.
Una altra de les clàssiques, i també amb en Charlton Heston com a protagonista, Los Diez Mandamientos.
També. Són pel·lícules que ja són de caire religiós. Ja no estan tan circumscrites en l'àmbit de Setmana Santa, però sí que, esclar, Els Deu Manaments també era un altre clàssic.
Llarguíssima, també.
Sí. És que en aquella època aquestes grans superproduccions no s'hi posaven per una hora i mitja.
No.
Vull dir que, hola, vinc. I, a més, eren pel·lícules que en aquell moment deixaven en l'espectador amb la boca oberta, perquè hi havia uns efectes especials que ara diríem que s'han superat, els efectes digitals, no? Però clar, en l'època aquella que tot anava a base de superprojecció, o sigui, de sobreprojeccions, sobreexposicions i transparències, això era un fenomen, doncs, extraordinari perquè l'espectador quedés bocabadat. Ara, esclar, molts s'han de conformar amb veure'ls només a la petita pantalla, però només us demano que feu un exercici d'imaginació tancant els ulls i veient segons quines escenes dels Deu Manaments, de Ben-Hur. Doncs imagineu-los, doncs, en els cinemes que en aquell moment es projectaven, que en l'època aquella era de moda tenir cinemes amb pantalles enormes, els cinerames i això, doncs veure allò amb aquella pantalla. I a l'època que l'espectador no estava tan ja avesat als audiovisuals, això els causava una sensació extraordinària.
Mm. Després també una altra pel·lícula que surt aquí a la llista és Barrabàs, de l'any 62, de l'Antoni Quinn.
Ah, exacte. Aquesta és sobre passatges de la Bíblia en què el protagonista no té per què ser necessàriament Jesucrist. Doncs també, vull dir, clar, Barrabàs era un personatge que surt a tots els relats de la història sagrada.
Sí.
Però que es fes una pel·lícula directament dedicada a ell i que col·lateralment hi hagués la història de Jesucrist, doncs també va ser un encert per l'època.
De fet, comença a l'escena de Barrabà, que ja ha acabat la crucifixió, que allò el deixen lliure, que entra en un bar...
És que és la seva història, al marge de... O sigui, ell arrastra amb la seva història el pes que li representa haver sigut alliberat perquè matessin a una persona, i llavors ell, la consciència que va prenent de que la cosa no anava per aquí, sinó que la inconsciència dels jueus i dels romans en aquell moment, els romans no, perquè van ser els que van deixar triar, no?
Sí.
I ell, a la pel·lícula, dramatitzen aquesta consciència que ell va agafant, tot i ser un personatge, doncs, malèvol al màxim.
Uh-huh. De fet, una altra de les clàssiques, que també, bueno, aquestes... també en protagonista de l'Anthony Quinn, és Les sandàlies del pescador.
Sí, Les sandàlies del pescador.
Una pel·lícula caire religiós.
Ja ambientada en una època actual,
sí,
que barreja una mica el tema religiós amb el tema polític, perquè, clar, que en un moment determinat, que la pel·lícula s'ambienta en plena Guerra Freda,
sí,
que un papa rus... sigui, bueno, rus o soviètic o...
ucranià, diria.
Bueno, és igual, era de la URSS, era del bloc de l'Est. Que pugui arribar a ser papa, això era un trasbals per el món occidental. I Les sandàlies del pescador també era una pel·lícula, a més, en el seu moment... molt ben ambientada, perquè hi havia moltes imatges que estaven fetes ja. I en aquell moment molta gent vam descobrir com funcionava el tema del conclave per triar el papa. Després se n'han fet moltes d'altres, han fet altres sèries, però en el moment en què es va fer les sandàlies del pescador, vam descobrir el que era la fumata blanca, la fumata negra, com funcionava, com es deixava de fer. Era una pel·lícula molt instructiva a nivell d'un fet que era molt hermètic.
Uh-huh. No sé si les escenes van deixar rodar al Vaticà o van haver de...
Mira, en el món del cinema no em pots fer massa cas, perquè...
Quan te fan aquestes reproduccions tan exactes que no saps a vegades...
Perquè és que a vegades d'una petita reproducció te la enquadren de diverses maneres i te dona la impressió que estàs en una sala molt gran. Mm. Però, aviam, la reproducció de la Capella Sistina a Les sandàlies del pescador, si no era la Capella Sistina, ens hem de treure el barret.
Sí, sí, sí. Bueno, estaríem parlant de moltes més pel·lícules, però una altra clàssica, ja per acabar, és El Quo Vadis, que aquesta també surt sempre per Setmana Santa.
Sí, exacte, El Quo Vadis és una altra pel·lícula, un peplum dels que, diguem, doncs, abarca també una història que en aquest cas ja és posterior a la vida de Jesucrist, perquè estaria dins de la vida de Sant Pere, que i també aquí apareix Nerón, tota una sèrie de fets històrics que es dramatitzen perquè cinematogràficament siguin acceptables.
Després, ràpidament, La vida de Brian, La túnica sagrada, Espartaco, i l'última que podíem a posar-li a aquesta llista és La passió de Cristo, de Mel Gibson.
Déu-n'hi-do el rebombori que va causar, doncs, per l'extrema cruesa, que al fi al cap Jo diria que eren les altres que eren ensucrades.
Ensucrades, i tant.
Perquè
i tant.
Jo no crec pas que no fossin gaire més o menys cruels del que ell ens explica els romans quan martiritzaven algú.
I tant, i tant.
Esclar, el que passa... La gent, ara, i la vida de Brian és hilarant. La vida de Brian és... Allò va ser un encert del Monty Python.
És molt bona.
Amb viure la vida paral·lela d'un personatge que és clar, i a més, amb tots els tòpics que en el moment en què es va estrenar la pel·lícula hi havia en la vida política normal. Les diferents faccions d'un mateix moviment polític. En fi, és, la vida de Brian és extraordinària.
És d'aquestes d'obligada visualització.
Sí, sí, sí. I a més, que cada vegada que la fan i t'hi enganxes...
Sí. No, és d'aquelles que no la deixes, perquè el vas que la fan... El que dius, t'hi quedes enganxat.
Records o pijos magníficos.
Exacte, sí senyor. Molt bé. Jordi, no sé si hi ha pel·lícula religiosa d'estrena, aprofitant que és Setmana Santa. Suposo que ara aquestes èpoques ja poques, perquè em penso de les últimes, em penso que va ser aquesta que n'hem estat parlant ara, la de Mel Gibson, i em penso que ara, aquests últims anys, passen així pel·lícules religioses que recordem, em penso que no...
Home, pel·lícules religioses sí que n'hi han hagut, però que siguin tan...
Perdó. Aquests últims anys,
que siguin tan...
Estrenades
tan
ara per aquesta època.
Sí, tan circunscrites a la vida de Jesucrist, doncs mira, ara hauria de fer memòria, en aquests moments no. Tinc només aquí davant el paper que t'havia una quantitat d'estrenes impressionant, i ja estic pensant en què haurem de córrer i tot.
Anem a el que toca, vinga.
Bueno, doncs aquesta setmana hi ha algunes estrenes que ja arriben en previsió de que la setmana que ve la mainada fa festa i les famílies doncs podran gaudir d'alguns títols que són pensats per a tota la família. Per tant, en aquest aspecte ja en tenim algun d'aquests títols que ja ens arriben aquesta setmana, perquè normalment la setmana que ve, per exemple, que és per Setmana Santa, ja no hi ha tantes estrenes com aquesta. N'hi ha moltes menys, gairebé la meitat. Per què? Perquè s'estrena tot una mica abans, perquè després, quan arribi Setmana Santa, bum, torni a aflorar. Perquè clar, aquest cap de setmana és el primer de les estrenes de divendres, d'avui. Però la setmana que ve, aquestes estrenes d'avui continuen la seva campanya. Clar, per tant, moltes de les que avui arriben ja són perquè aguantin durant la Setmana Santa. I, doncs, pel·lícules com... Hi ha força drama romàntic, hi ha força comèdia romàntica, també hi ha pel·lícula francesa, no m'ho preguntes, però ja t'ho dic, i precisament una pel·lícula francesa que pinta força bé per al repartiment i per al director. La pel·lícula es titula Dobles vides, és una comèdia romàntica, i que el director és Olivier Assayas, un director reconegut del cinema francès, i que en el repartiment hi trobem la Juliette Binoche i en Guillaume Canet. Per tant, i és una pel·lícula que, si ens recordaria les típiques pel·lícules de Woody Allen, amb molt de diàleg, amb molt de cinisme per part dels protagonistes, per molts equívocs que es poden plantejar, i bé, aquí doncs, ells dos interpreten una exitosa parella. Ell és un editor reconegut i ella és una actriu d'una sèrie de televisió, i tots dos tenen lios fora del matrimoni, però aparentment doncs són una feliç i exitosa parella de parisenca. Dobles vides, aquesta podria ser la pel·lícula seriosa que destacaríem de la setmana. N'hi ha d'altres, però aquesta, mira. Llavors també tenim alguna altra, dues pel·lícules alemanyes aquesta setmana, que una és A la volta de l'esquina, que és un drama, però també un drama romàntic. És la història d'un home tímid que treballa en el torn de nit d'un supermercat, reposant la mercaderia que es va esgotant, i aquí doncs, bueno, ell és el lloc on ell pot entablar amistat, tot i la seva timidesa, no? I aquí coneixerà una noia, i en fi, els problemes que hi ha és que aquesta noia està casada, però ell, tot i així, doncs, li cau tan bé que farà tot el possible per intentar superar aquesta timidesa que té. Una altra pel·lícula que també la podríem considerar romàntica. Està basada en uns llibres escrits per l'Anna Todd, i la pel·lícula es titula After, aquí empieza todo, i és la història d'una jove que és molt responsable, és estudiant, amb grans aspiracions, però que les coses canviaran quan conegui un noi que és tot el contrari d'ella, rebel i, a més a més, amb una faceta molt misteriosa de la seva vida. Va, pel·lícula amb protagonistes adolescents, per tant, també podríem dir que va estar encarada una mica en aquestes properes festes. Un altre drama romàntic, però en aquest cas britànic, és El dia que vendrà, pel·lícula que també té un repartiment força important, com són l'Alexander Skarsgård, la Keira Knightley i en Jason Clarke. La pel·lícula està ambientada en 1946, quan un coronel britànic i la seva dona estan a Hamburg perquè van allà a dirigir la reconstrucció de la ciutat després de la Segona Guerra Mundial. Allà els hi assignen una vivenda, però clar, en aquesta vivenda també hi ha gent que viu, que són alemanys. En fi, aquí hi ha un xoc de cultura, de nacionalitats que havien estat enfrontades durant la guerra, i això provocarà tota una sèrie de situacions en què afectarà les relacions dels personatges. Animació, evidentment.
Home,
animació. Arriba El Parque Mágico. El Parque Mágico és una pel·lícula familiar, que és una coproducció entre Paramount Pictures i Nickelodeon Movies, és als Estats Units, a Espanya. I està realitzada per l'estudi espanyol d'animació Ilion Animation Studios. Per tant, és una pel·lícula on la participació espanyola és molt important. La protagonista és una nena que té una gran imaginació, i en la seva imaginació inventa parcs temàtics. Els dibuixa, els crea, se'ls imagina, i com per art de màgia serà traslladada a un d'aquests parcs, El Parque Mágico, que dona títol a la pel·lícula. La pel·lícula té una cançó, aquesta cançó està interpretada per David Bisbal. Llavors anem amb un drama que es diu La professora de parvulario. L'història d'una mestra de parvulari que té una rutina diària molt rutinària, valgui la redundància, fins que un dia descobreix que hi ha un nen que té unes dots per la poesia extraordinàries, i esclar, farà mans i mànigues perquè aquest nen pugui desenvolupar el seu talent per la poesia. Però no us enganyeu, sembla que sigui una pel·lícula familiar, però és un thriller de suspens, O sigui que, sí, hi ha un moment que fa un gir i el que podria semblar una cosa molt planera,
sí, el canvi.
Fa el canvi. La sombra del passado és un drama d'intriga alemany que està dirigit per Florian Henkel von Donnersmarck. Aquest senyor és el que va dirigir La vida de los otros, aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I aquí el protagonista és un jove artista, i a través de la seva vida viurem els 30 anys de l'Alemanya que va passar dels nazis a ser la República Democràtica Alemanya, o sigui que va passar del nazisme al comunisme. I això vist a través de la vida d'aquest jove artista. Lo dejo cuando quieras, la comèdia espanyola de la